Cruce de caminos.
Queridos amigos, que la música no os engañe. Acabamos de escuchar una pieza del trovador occitano Peire Vidal, «Ag no morí per amor ni peral». La ha interpretado el grupo húngaro Fraternitas Musicorum. Peire Vidal, natural de Tolosa de Languedoc, Toulouse en francés, vivió a caballo de los siglos XI y XIII y recorrió numerosos países europeos con su poesía y su música. Cantaba, como no, en occitano, y a Occitania vamos a dedicar nuestro cruce de caminos de hoy. Para ello contamos con la presencia de unos amigos muy polifacéticos, músicos, escritores, activistas, de todo un poco, ¿no? Ellos son Lluís Fornés, doctor en filología, escritor, actor, músico y autor de tres libros fundamentales, La Valencia Occitana, La Lengua Valenciana y El Diasistema Occità Romà. Es Riaurs, Valencians, perdonad.
Riaurs.
Y tenemos también a Toni del Hostal, cantante y compositor, que nos va a amenizar toda la mañana, todo nuestro programa con su música. Es uno de los músicos valencianos actuales más peculiares por sus letras y por su por su estética también. Y también tenemos a Roger Mira, que a pesar de su interés por la lengua y la literatura, es físico teórico. Los tres coinciden en algo. Forman parte de la Junta Directiva del Cercle Internacional de Recerca y Documentación Científica OC Valencia. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero que me gustaría preguntaros es, ¿qué es Occitania?
Occitania, que es ACO, es una canción que después oferirá la Victoria de Rostal. No sé si lo aclarará mejor. Occitania es una paraula, un neologisme que es diu, una paraula nova que deriva de la llengua d'Oc, d'Oc Occitània. Occitània és el sud de França, mitja França, més o menys. Les principals ciutats són Tolosa, al nord Llemotges, Montpellier, Marsella, Carcassona, Bordeus, no sé si me'n deixo alguna. Això són les principals ciutats. Això és el que diu la Occitània estricta. Dit d'una altra manera, és la terra dels trobadors.
Por supuesto.
¿Te ha gustado?
Muchísimo.
Pues ya está.
En Valencia, hace apenas 20 años, nadie o casi nadie sabía qué era eso de Occitania. Entre el pancatalanismo universitario y el regionalismo nacionalismo valenciano, occitano era una palabra que poco o nada significaba. ¿Cómo llegó primero la información y luego la necesidad de movilizaros en pro de este marco cultural?
Parle yo, pero
Parlar como queréis. Si te olvidas de algo, que lo consigas.
Que corregiste a Roger. Jo vaig, quan el primer curs que vaig estar a la universitat, tenia falta de diners, perquè soc pobre, de família pobra, i me'n vaig anar a fer la verema a França. I vaig estar en una família, un record molt agradable, una família, senyors majors, que tenien una finca molt menuda, vam anar un altre amic i jo. I de nit, quan estàvem a casa, de moment vaig descobrir que aquelles persones, nosaltres teníem el nostre apartament, ells estaven a sa casa, però els sentíem parlar. I quan parlaven entre ells, dins de casa, semblava que estàvem mon pare i ma mare parlant. El que passa és que de tant en tant diem paraules rares que jo no acabava d'entendre. Però si parlen com a ma casa, això què és?
Claro.
Això fa molts anys. Però jo vaig... Occitania, què és ACO? És el llenguatge, què passa? Aquest llenguatge d'aquestes persones, què és? I a partir d'ahir vaig començar a plantejar-me què era aquesta qüestió. I després, en el segon congrés de la llengua catalana, que vam fer en el 86, no sé si recorde bé, em va passar igual, en una taula redona hi havia catalans, occitans, dos catalans, un valencià i un occità, i en sentir parlar l'occità em passava el mateix, i ahir vaig començar a preguntar-me d'una manera més seriosa, ja, a base de llibres, què passava, que aquell senyor que havia vingut de Montpellier, estava en la Universitat Pol Valéry de Montpellier donant pedagogia, crec que era, parlava d'una cosa que s'entenia, que jo l'entenia, i a mi ningú m'havia parlat d'aquella cosa. A partir d'ahir em vaig posar a investigar, vaig buscar un curs que havia, que no sé si encara existís, de 6.000, i vaig començar a aprendre occità. Després ja vaig anar a fer un curs a la Universitat Pol Valéry i vaig començar a investigar i a divulgar aquella idea, perquè jo sempre pensava que alguna relació hi havia entre els trobadors i Ausias Marc. O sigui, fins tot Ausias Marc, que la gent considera ja que ja no t'escriuen els trobadors, però a mi Ausias Marc és un trobador, en la mateixa, vol dir, un dels últims, però un trobador encara dins del conjunt de tots els trobadors que són de l'Occitània estricta. I a partir d'ahir van començar a haver una sèrie de persones que es van interessar també pel tema i van formar l'associació OC València en la idea de divulgar la germanor que tenim, que va més enllà de lo que sempre s'havia dit i que trenca els esquemes del valencianisme estricte, del catalanisme tal. La idea cultural hauria de ser més gran per a poder entendre algunes coses que no s'entenen a València.
¿Y qué precedentes valencianos a los vuestros existen?
Bé, ara intervindré jo.
Això està molt bé.
Primer, jo vull donar-vos les gràcies per haver-nos convidat al vostre programa.
Gràcies a vosaltres per venir.
I bé, jo vaig a contar un poc per on vaig començar jo en això de l'occitanisme. Quan jo tenia 13 anys, recordo un viatge en la meva família, a la Vall d'Aran, que és una comarca catalana, sí, però que no es de parla catalana, es de parla occitana, de parla aranesa, que és una varietat de l'occità que es parla en la zona de Gascunya. Encara que forma part de l'estat espanyol, però l'estar a l'altre costat del Pirineu, el seu parlar és el mateix que del costat francès. I a partir d'ahir em vaig interessar. Bé, jo també en 13 anys no tenia molts recursos per a començar a aprendre occità, però vaig anar progressant a poc i finalment vaig contactar amb Lluís Fornés, que sabia que es dedicava a aquestes coses, i a partir d'ahir i amb més gent i van començar a fundar l'associació Oc València. Després se'ns va sumar, entre altres, una persona molt estimada per nosaltres, que es deia Artur Penella, que enguany, avui fa un any exacte que ens va deixar. Va morir l'any passat, tal dia com avui. I este home, la veritat és que va fer uns treballs molt interessants en relació amb... Bé, durant la batalla de València tots sabem que hi havia dos bàndols enfrontats i que la qüestió era l'origen de l'idioma, si el valencià és una varietat del català o, pel contrari, el valencià és una llengua pròpia que és pareguda al català però que no té res a veure en el català. I clar, si això fos cert, n'hi hauria que buscar quin és l'origen del català, del valencià, perdó. Molts han volgut buscar aquest origen en la llengua mossàrab, o sigui, la llengua que va evolucionar a partir del llatí de manera espontània, sí, en les terres de l'antic regne de València durant la dominació islàmica, i que quan va arribar Jaume I possiblement estava viva. Aixes són les tesis de la gent que pensa que el valencià és una llengua independent del català. I Artur va estar estudiant que l'evolució de la llengua mossàrab al llarg dels segles és una evolució convergent en la del català. És a dir, que si quan va vindre Jaume I encara quedava persones que parlaven mossàrab, havia tingut una evolució molt similar al català. Per tant, en vindre si els catalans i aragonesos de la mà de Jaume I, es va produir un procés de convergència que va fer que tot acabara sent una mateixa llengua, sense cap dubte. I també Artur va fer un treball de continuació de treballs anteriors, perquè així la idea de que l'occità arribava fins així, de que valencià, català, balear, sí, eren varietats de l'occità, ha existit al llarg de tota l'edat mitjana i tota l'edat moderna, fins a la fi del segle XIX i principi del segle XX, en què comença a produir-se un moviment de trencament en l'Occitània de l'altra costa del Pirineu per part de Catalunya. Però a Cim València la mentalitat d'eixa de la unitat de la llengua a les dues costes del Pirineu continua mantenint-se fins als anys 50, com a mínim. O sigui, aixòs precedents d'Occitània han estat sempre. I, de fet, en els anys 30 del segle XX, un filòleg de Reus va posar les bases per a crear una gramàtica unificada que englobara tots els parlars de la llengua d'oc. No com la gramàtica de Pompeu Fabra, que només contemplava de Pirineus cap a sí, o sigui, al costat espanyol, i bé, fer una xicoteta concessió a les comarques catalanes de la Catalunya del Nord, que es diu la Catalunya francesa, però la resta de les varietats occitanes no les englobava la gramàtica de Pompeu Fabra. En canvi, la de Ventura Balanyà, les bases de la gramàtica de Ventura Balanyà sí que ho englobaven tot. Però clar, com este home era un anarquista, la burgesia catalana no estava del seu costat. En canvi, de Pompeu Fabra sí. I com t'estava comentant abans, Artur Penella va continuar el treball de Ventura Balanyà posant unes bases encara més sòlides perquè el dia de demà pugui aconseguir-se aquesta gramàtica unificada que pugui servir com una llengua comú a tots els parlars d'oc i que sí, que puguin haver les altres varietats que existeixen avui en dia però com a varietats regionals. Seria un cas paregut a l'àrab, que hi ha un àrab unificat basat en la llengua del Corà que val per a tots els països islàmics i després hi ha varietats dialectals de l'àrab modern que s'utilitzen una en Marroc, una en Algèria, una en Egipte, una altra en Aràbia, però són d'un àmbit més reduït. Però l'àrab estàndard de tots els països islàmics, o de tots els països de llengua aràbiga, millor dit, és l'àrab corànic, l'àrab clàssic.
Seria la llengua dels trobadors, seria la coïnè trobadoresca portada a l'actualitat, cosa que
claro.
És complicada, però vaja.
Muy complicada.
El que sí que està clar és que la gent, encara actualment, a València, sobretot la gent d'una certa edat, la consciència és de parlar d'allò del llemosí, que s'ha dit sempre, de sí. La llengua... Això encara sona. Això en la via moderna és el que es diu Occitània, però vaja, la idea és que encara al segle XVIII els intel·lectuals valencians i mallorquins i catalans tenien la consciència eixa de que la llengua és la mateixa, en modalitats diferents, però això després es va trencar, com diu ell, a partir d'un manifest que apareix en 1932, i a partir d'aquest moment ens convertim en una espècie d'apèndix de Catalunya, que és el que porta a dir pues, si són catalans o són catalans, a la batalla de València. La nostra idea, com és més ampla, és més gran, el que vol és posar pau i que tots tinguin la seva part de raó. Tots tenen la seva part de raó.
¿Y qué relación mantenemos los valencianos con Occitania? ¿Y qué relación deberíamos mantener?
Mantenemos poquita, això és la veritat. No hi ha massa... Hola, últimament sí que n'hi ha. Jo en la meva tesi doctoral reflecteixo els quants moviments que hi ha hagut els últims anys entre les escoles calandretes que es diuen allà, que són les escoles que fan en Occità, les escoles, les línies en valencià d'ací, hi ha hagut gent que s'ha cartejat, hi ha alguna tesi doctoral que es preocupa del tema, però la veritat és que és poc, perquè com allò sempre s'ha tractat d'amagar des de diversos punts de vista... La gent no té consciència de la relació aixa que hi havia en algun moment. Ara que les comunicacions és molt fàcil i estàs en unes hores, estàs allà, no hi ha tanta consciència. Llavors tu, en època dels trobadors, la cultura era la mateixa i ells es feien d'això. I es marxa poder dir que és un trobador o no, jo dic que és un trobador. Però el que està clar és que ell ha begut en aquelles fonts, aquella cultura arribava fins ací tranquil·lament, les biblioteques eren les mateixes ací i allà, i en aquell moment anar d'ací a Montpellier, doncs eren molts dies de viatge. Exacte. Ara, que podríem anar en poques hores, ja no hi ha tantes relacions. És important, sobretot, per a la salut mental dels valencians, és important, com a mínim, conèixer que allà hi ha una cultura que està moguent-se i que vol recuperar les senyes d'identitat. Per tant, estaria bé que les relacions foren més fluides.
Estaria molt bé. ¿Se podria afirmar que ser valencianos és una forma de ser occitanos?
A veure què diu Roger. Jo ser no m'agrada usar-lo. No és massa científic.
La nostra manera de veure les coses no és reeditar el concepte de països catalans, però a lo grande. Nosaltres no ho veiem en Xina. La nostra manera de veure les coses seria un poc com els països de llengua anglesa, o sigui, sí. La Commonwealth, que mantenen una relació, diguem-ne, de germanor entre ells, però cadascú fa la seva vida pròpia. O els països de llengua castellana de Sud-amèrica, cadascú és un país independent i sobirà. Ningú se li ocorria pensar que un argentí i un mexicà forme part de lo mateix, de que són el mateix país, però cadascú té la seva vida pròpia. Per dins d'aquesta autonomia, tots formen part d'una mateixa família cultural i lingüística. La nostra idea és esta. És a dir, la nostra manera de ser valencians... Ser valencians és la nostra manera de ser occitans? Home, sí. Jo és que ho veig com una família en successives generacions. Les primeres generacions naixen a l'altre costat dels Pirineus, l'època trobadoresca. Allí es produeix una massacre perquè es produeix una croada per temes de fe, segons l'Església Catòlica, contra els càtars, on participen Roma i l'exèrcit francès. Sí. I això, França se ho anexiona com a terres seues. I a partir d'ahir, que es produeix la caiguda cultural de les terres de l'altre costat del Pirineu, és quan comença en les terres d'este costat del Pirineu, a créixer. Catalunya i Aragó, inclús el Regne de Navarra, sempre han estat lligades culturalment a Occitània. Són com a la segona generació. I la tercera generació són el Regne de Mallorca i el Regne de València. Cadascuna té característiques pròpies, igual com l'abuelo,
claro.
El fill i el net, cadascú té característiques pròpies, sí, sí. Però tots formen part d'un mateix tronc familiar. Cadascú té la seva independència, però per raons de lògica, de lo que és raonable, cadascú, encara que tingui la seva independència com a persona, deu de mantenir la seva relació en la família. Això seria un poc el mateix.
I ara una pregunta per al Lluís. ¿Te ves el padre patriarca del occitanisme valenciano? ¿Es tu libro La Valencia Occitana, un nosaltres els valencians a l'Occitània?
No. A València hi ha hagut diversos personatges que han intentat suplantar els personatges anteriors. Això ni se'm passa pel cap ni em fa massa il·lusió. En absolut.
Un espai europeu, atlàntic, transpirenc, un país que tredrà peus del creixent dels Pirineus, nostra llengua sense vots, roja sang amb un ocrots, l'estel o trobarits, falur sirvent esquedits, Occitanio, que septentrional, la desfaccio de muret, el de 1907, Joan Petit Trencavel, Joan Jaurès Macarel, Nostenri Jaume Primer i Sant Roc de Montpeller, Occitanio, que és aco, ans d'història,
creo que se merece una profesa, ¿no? No sé si a Sari le parecerá muy bien que hagamos mucho ruido, pero en fin. Tras esta nueva pieza, Occitania, ¿qué es esto?, interpretada por Toni de L'Hostal, seguimos conversando con nuestros invitados de hoy. Todos vosotros pertenecéis al Cercle Internacional de Recerca y Documentación Científica CIRDOC. ¿Cómo nació este colectivo y por qué?
Nació por obra del Espíritu Santo, yo que sé. Una suma de casualitats. Sí, no sé, de la mateixa manera que Roger diu que tenia una sèrie d'inquietuds, pues la resta de la gent que està va passar igual, no, jo no sé com. Jo he escrit algunes coses en premsa, a més del llibre de València Occitana, que va publicar l'Ajuntament de València en el 89, no me recordo bé. I això pues, ha anat creant una sèrie de gent que ha llegit coses, que tenia inquietuds i que hem anat trobant-nos, però sense programa ni sense coses d'aquelles, ni sense pretensions de més qüestió. Com que teníem idees afins, vam acabar fent una associació, perquè aquestes coses, quan són una sèrie d'individualitats, la cosa no funciona, i en el moment que sumes, el sumar multiplica i ja a partir d'ahir pots parlar d'un moviment. Jo sempre dic que som una elit, que som pocs però selectíssims, i hem fet coses sempre minoritàries també, i en poc públic, perquè aquestes coses són novedoses i la gent li parla d'Occitània, una llengua comuna, que no sé què, i són qüestions que s'han d'anar fent, s'han d'anar explicant a poc a poc. I entonces pues, som pues, això, una dotzena d'apòstols de la qüestió, i anem divulgant la bona nova a partir d'haver-nos trobat no sé com, la veritat és que no sé com. La idea de fer l'associació, de legalitzar una associació, sí que sé que va ser meua, però jo sempre tinc clar això de que sumar multiplica, que dia abans, i això sí que, com hem anat trobant, dir a Roger abans és de veres, jo no, ni m'agrada ser pare, que dius tu, ni fins i tot m'agrada fer proselitisme, això és la veritat, i Roger és testimoni, que el primer es volta que son pare em va dir, escolta, que el meu fill no el parla amb tu, que ell... Això dius, ah, bueno, pues que... I inclús quan vaig parlar amb ell, tampoc li vaig fer massa cas, no sé, ah, doncs pues ja en tinc una, a veure si així fem... A mi no m'ha agradat. La veritat és que sí, ell, no sé, algun dia m'ho vol tirar en cara, m'ho pot tirar en cara, perquè no li he fet mai... no li he donat massa importància a la gent que s'acosta. Diu, ah, tu vols estar en la qüestió? Bueno, doncs pues ja... Pues ja anirem fent, no? Però no és allò de ah, pues ja en tinc un mes i anem sumant.
Bueno,
no, és una qüestió natural.
Todo tiene un porqué.
No, por eso. Com és una qüestió natural, a poquito hem anat fent, pues, i així estem, i anem, continuem llançant la bona nova.
Eso está muy bien. Hasta ahora habéis editado diversos números de la revista Paraula Ad Hoc, uh-huh, y tres libros dentro de la colección Después de la Batalla. ¿Cuál es el eco de estas publicaciones? Si quieres contestarme tú...
Bé, jo contestaré i ho enganxaré en la
I
pregunta anterior.
I luego que s'enganxa, si
quiere. Això és que l'associació estava naixent un poc com... Això que es fa avui en dia per internet, que escriu una quedada. Uh-huh. Nosaltres fem un poc així, que quedàvem per xerrar d'aquests temes que ens interessaven i va anar això aglutinant gent. I a partir d'ahir van decidir crear l'associació, que Lluís ahir va fer un gran esforç per tirar endavant tot el procés burocràtic i que la cosa funcionara, demanar subvencions, i van començar a editar una revista. La revista Paraula Doc. Esta revista, la veritat és que dins dels nostres mitjans, que són molt modestos, però l'hem fet arribar a França, a l'Occitània estricta, a moltes persones intel·lectuals d'allí que ens han dit que la revista estava ben feta, ha arribat a biblioteques, hem intentat veure com podíem estar revista a través de llibreries que es poguera vendre. Hem fet el que hem pogut.
Està molt bé, la revista.
Tampoc és que puguem fer més, però té una difusió també limitada, perquè el públic al qual va adreçar la revista és un públic molt minoritari. Però bé, dins de la gent que pot estar interessada per aquestes qüestions, jo crec que ha arribat prou bé.
Qualitativament minoritari, però qualitativament de alta qualificació.
Claro que sí, claro que
sí. De veres, que som, jo sempre ho dic, són poques però bons.
De fet, n'hi ha una sèrie de professors universitaris, tant de la Universitat de València com de la d'Alacant, que aquestes coses les veuen bons ulls i que la revista han col·laborat en més d'una ocasió, escrivien articles en ella i que habitualment són lectors d'ella.
I el CIR de Doc s'ha plantejat alguna vegada passar de la cultura a la política?
Ni pensar-ho.
No lo habéis pensado?
No, anem a veure. Com a associació, no. Perquè la nostra missió és fonamentalment això. En tot cas, posar negre sobre blanc la revista, en la col·lecció de llibres que hem començat. Això és la nostra dedicació exclusiva. Però sí que és cert que últimament hi ha un partit polític que ha decidit usar les idees que hem anat divulgant nosaltres de això d'entendre la llengua des d'una altra perspectiva, o sigui, facilitar un nou paradigma científic per a parlar de qüestions de llengua i de sociolingüística, que és el que fem. O sigui, esta idea és una idea novedosa que no trenca, a veure, no trenca. Trenca mínimament, però dona un paradigma científic diferent, assenyalar les mancances dels dos anteriors, tant del catalanista com del blavero, per dir-ho en terminologia popular, i oferir un nou paradigma científic, i això és la nostra labor, fins ahir arribem. Però sí que hi ha un partit polític, com dia, que aquestes idees que han enviat un manifest fa un mes, una cosa així, no, per internet, diversos personatges i institucions, que sí que utilitza aquesta nova forma d'entendre la llengua per a tancar, un poc per a sumar-se a la idea que tenim nosaltres en la col·lecció, després de la batalla. Nosaltres, per part nostra, la batalla s'ha tancat, però s'ha tancat perquè presentem un nou paradigma científic, i això hi ha un partit polític que ha decidit usar-ho com a nova forma de no enfrontar-se més entre valencians, sinó donar una alternativa, o sigui, fer política basant-se en una alternativa científica diferent a les dues que discutien si valencià o si català.
Tu queries dir algo?
Sí, a veure. La batalla de València s'ha tancat, però s'ha tancat en fals. S'ha tancat com una ferida enquistada. Això no està acabat. A veure, nosaltres hem de tenir clara una cosa. La gent sol confondre la política amb la política institucional. O sigui, política igual a partit polític. I la política és molt més que l'àmbit dels partits polítics. Una associació de veïns fa política. Un sindicat d'estudiants fa política. I ni una associació de veïns ni un sindicat d'estudiants són partits polítics. Nosaltres, evidentment, les nostres propostes no són només l'estar ahí mirant la cultura de la llengua dels trobadors o de Frederic Mistral, que li van donar el Premi Nobel a principis del segle XX. Les nostres propostes també van més enllà en el sentit d'acabar de veritat en la batalla de València, i que els dos sectors que van xocar en els anys 80, que la qüestió no és deixar dos sectors morts i derrotats que s'hagin aniquilat mútuament i que no queden supervivents, sinó que dels dos sectors, aquelles persones en voluntat de consens i d'acabar, en ganes d'acabar en aquest conflicte, que se senten, parlen d'una volta i posen en comú tot allò que tenen en comú, que ho posen en comú de veritat, i que es posen a treballar conjuntament. I això és fer política.
Claro.
I això
és important.
Això ho han d'assumir tots aquells partits polítics que tenen en voluntat de tirar endavant per la cultura i la llengua dels valencians. Aquells partits polítics que creguen en això, nosaltres estarem oberts a ells.
Está muy bien. El pasado mes de febrero tuvo lugar en la sede de la Universidad de Valencia una jornada de actividades occitanistas con el concurso de políticos y personas de la cultura de las más variadas adscripciones. ¿Tiene el Sir Doc en la mano la solución al conflicto lingüístico? Que es algo de lo que estábamos
comentando. Nosaltres pensem que sí. El problema és que molts polítics es mostren escèptics. Mostren escèptics perquè desconeixen en la majoria dels casos tot el rerefons cultural de la llengua d'oc que s'ha viscut així durant segles, i que així, en el cas de València, fins als anys 50 encara, o potser als 60, la gent més major de lo rapenat encara parlaven d'allò de la idea del llemosí i tot això, encara per a ells era una cosa que ells havien viscut. Teodor Llorente, per exemple, o Constantí Llombart eren occitanistes, eren persones de principis del segle XX. No estem parlant de l'edat mitjana, no estem parlant de fa 5 segles.
Sí, sí.
Però això ha caigut en el buit. Els polítics actuals pràcticament desconeixen tot això, ho veuen com una cosa molt llunyana, que és dedicar-se a parlar de l'altra costa del Pirineu. No estem parlant de l'altra costa del Pirineu, estem parlant de casa nostra. I això fa que siguin molt escèptics.
Parlar de l'altra costa del Pirineu no passa res, perquè com ara ja estem en Europa, també seria una cosa saludable. No passaria res.
Una paz verdadera en Valencia pasa por reencontrar los vínculos que la unen a Occitania y, por tanto, superar los Pirineos, que es de lo que estábamos hablando.
Claro,
¿y el marco catalán impuesto desde administraciones y algunas universidades?
Sí, 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 sí. La resposta és sí, no cal explicar-la més. Sí, s'ha de superar el Pirineu i s'ha d'arribar al nord de Llemotges.
Pues para escuchar algo referido a todo esto que estamos hablando, ahora Tony, vaya, ya que no habla, por lo menos que cante, ¿no?
No.
vas a interpretar una canción que Volem viure al país.
Nostra terra crevo, nostra terra crevo, vendido al poder de la or. Mas lo puny se brandis, l'ucrit s'espandis, volem viure al país, volem viure al país. Los joves no estai son, los joves no estai son, seres és l'ur sort, mas lo puny se brandis, lo crit s'espandis, volem viure al país, volem viure al país. L'asici no estampon, l'asici no estampon, treballaràs dins l'honor, mas lo puny se brandis, lo crit s'espandis, volem viure al país, volem viure al país. La revolta crido, es lo crit d'un poble fort, mas lo puny se brandis, lo crit s'espandis, volem viure al país. Viure al país.
Qué bonita. Me ha encantado. ¿Cuáles serían los principales acontecimientos históricos que motejan las relaciones entre Valencia y Occitania?
Desde el punto de vista de la historia, no sé. Todos un poco dejados de lado, yo no sé. Probablemente el fet més important, el naixement de Jaume I a Montpellier, és la primera cosa que no en tinc mai clara. Jaume I viu els primers anys de la seva vida amb sa mare Maria de Montpellier, i per tant, si la fundació del Regne de València és Jaume I d'allà, el que no s'ha aclarit mai és que Jaume I es forma els primers anys de vida, que són des del punt de vista de la psicologia els importants. El tronc dels valencians, Jaume I, aprèn la llengua de sa mare, Maria de Montpellier, com és lògic. Per tant, això ja seria el fet històric més destacable a tindre en compte. I després hi ha una sèrie de fets importants, com anava Roger abans, en la diàspora dels càtars, com que les relacions en l'altre costat dels Pirineus sempre s'han amagat, la gent ignora que l'últim càtar que se l'enduen, se l'entorna a Carcassona enganyat, forma una comunitat càtara al nord en Castelló. Castelló, les comarques de Castelló, és un lloc interessantíssim que tenim previst continuar fent investigacions per allà dalt, perquè ja allí hi ha hagut càtars i hi ha una sèrie de toponímia, etc., que hem d'investigar. Com dia, l'últim càtar existent, conegut, i per tant també importantíssim dins la història, viu entre Sant Mateu, Morella i les comarques aquelles. Se l'enduen, com dic, enganyat a Carcassona i el cremen. Això és un fet absolutament desconegut de la importància que pot tindre des de la història, no només des de la història dels càtars, del catarisme, sinó de la història en general, que l'últim càtar hagi estat a València. En tots els llibres que jo... En fi, jo no soc un especialista d'això, però l'interès per la idea, en tots els llibres que he trobat, l'últim càtar algú coneix que ha viscut en terres valencianes durant molt de temps, que va fer allí una comunitat, però la majoria és un... Belibaste, que era el nom del que es coneix com l'últim càtar. Belibaste vivia en el Regne d'Aragó, en un lloc de Catalunya, en un no sé què. Els valencians tenim el privilegi d'haver secut el lloc que va acollir l'últim càtar, i això Els mateixos especialistes no ho saben. No, els valencians no contem, com que des d'ací no ha interessat estudiar ni la història del catarisme ni cap relació amb Nadal, s'ignora i els especialistes no saben que l'últim càtar va estar en terres valencianes. I com això, vull dir, podríem fer una sèrie de fets molt, molt importants, des d'aquell fonamental de Jaume I a diverses qüestions que a mi em fa l'efecte que d'una manera clara s'ha intentat amagar, vull dir, les relacions en l'altre costat dels Pirineus s'han intentat amagar, no interessava políticament, havien de parlar només d'una sèrie de qüestions. Els més de casa es miraven al Melí, que els valencians érem no sé quina cosa d'ací, que sempre havien estat ací, mentira, i els altres pues, tots havíem de ser fills d'un tatarabuelo català que vino un dia. Pues mira, ni una cosa ni l'altra. La història és més llarga i l'han contada malament.
Roger.
Sí, a veure. La cultura occitana medieval va ser una cultura molt original dins de l'edat mitjana. Molt original perquè comença a néixer allí una varietat del cristianisme primitiu, que se li anomena catarisme, on els càtars, les persones que practicaven el catarisme d'una manera més estricta, en persones que vivien molt en la pobresa, però no perquè foren pobres, sinó perquè decidien viure en molt pocs mitjans, no viure apegats a les qüestions materials, sinó a les qüestions espirituals, ajudant els demés. O sigui, era una vida de renúncia al materialisme i ajudar al poble.
Que interessant.
Això xocava radicalment en l'església oficial, en el catolicisme romà, que vivien en una opulència i en una corrupció enorme. O sigui, hi havia una gran distància entre allò que deien que s'havia de fer i el que practicaven dia a dia.
Sí, sí.
Una hipocresia grandíssima. I clar, això a l'església romà no li interessava. Però una altra cosa que també estava en la cultura occitana medieval, un altre pilar d'aquesta cultura, va ser la literatura trobadoresca. Va ser la primera literatura escrita en una llengua que no era el llatí. Era una llengua derivada del llatí, però no era el llatí clàssic. I d'ahir van escampant-se a altres cultures europees. I així, l'últim trobador conegut, nosaltres pensem que és Ausias Marc. Al cap i a la fi, el pare i el tio d'Ausias Marc eren trobadors. Trobadors en el sentit estricte de que utilitzaven el model de llengua de l'altre costat del Pirineu.
Sí, sí.
Estricte. De fet, hi ha una poesia del tio d'Ausias Marc, que es diu El punt com naix, comença a morir, que la llitges i dius, però si és que estic llegint occità del segle XX. Occità de l'altre costat del Pirineu del segle XX és pràcticament idèntic a allò que escrivia en el segle XV el tio d'Ausias Marc. Després, al llarg de tota l'edat moderna, no pararien de vindre així persones vingudes d'Occitània per qüestions de que França, en aquell moment, era l'estat més poblat d'Europa, tenia un excés de població enorme, i aquesta població tenien que treure-se-la de damunt per qüestions de que no hi havia recursos per a tanta gent, i així no pararan de vindre onades d'occitans, bé per a repoblar el regne de València després de l'expulsió dels moriscos, bé per les guerres de religió en l'època dels hugonots, bé perquè així trobaven terres amb més facilitat que allà, però el procés arriba fins al segle XX. Des del segle XV fins al segle XX hi ha una vinguda sense parar d'occitans, venen a tota la península ibèrica, però sobretot al regne de València és on més en venen.
Així hi ha una altra qüestió. La gent que ve de Provença, de Llenguadoc, etc., es troba en una llengua que es pot comunicar. Si van a Toledo, la dificultat lingüística està ahí, però així pràcticament és la mateixa llengua. Les repoblacions de diverses onades d'occitans que han baixat cap avall estan estudiades, no sé si de manera exhaustiva, però és la primera pedra, una pedra importantíssima, en el llibre de Joan Martínez, que es diu València Terra d'Oc, forma part de la col·lecció després de la batalla, i és una fita important perquè això, fins ara d'això ningú havia parlat. Ell ha anat als llibres, als diversos quinquilibris, la veritat és que ha anat a diverses fonts, però ha fet aquella part d'investigació que no s'havia fet fins ara, focalitzant-la en quanta gent ha trobat diversos documents a València escrits en occità, de diversos segles, de la gent que venia d'allà, que volia casar-se així el que fora, portant les renúncies d'allí, escrits en occità, i no es traduïen. Els escrits en occità estan tal qual, i els que venien d'altres llengües sí que es traduïen. És curiós que hi havia consciència de que, claro, que en aquella llengua sí que es podien aclarir. Per tant, això és un altre fet històric que també s'ha amagat, o no es coneix, o no es vol conèixer, el que siga, però que el València Tarradoc del Joan Martínez ho posa en clar.
Joan Martínez, de fet, el que ha fet ha sigut seguir la recomanació de Sánchez Guarner de, si voleu saber d'on venen els pobladors del Regne de València, aneu als arxius i investigueu la seva procedència. Ell és la primera persona que s'ha dedicat a fer una manera
i que tenia que haver estat avui con nosotros, que le mandamos un saludo porque no ha podido venir, pero en fin, en otra ocasión lo esperamos que venga también. ¿Y qué influencias, semejanzas, coincidencias hay entre València i Occitània?
No grans, o sigui, vista Xina no grans, però sí que algunes coses molt curioses. Ara mateix veníem parlant que les bandes d'Occitània són perfectament bandes valencianes. Això, jo venia comentant un fet que va passar, estava a la moda un dia prenent una cervesa en Besiers i de moment hi havia un concert en el mateix passeig, molt lluny, i es posen a tocar el concert i en parellons que miram això que dius, ui, què toquen? Seran de Carlet? Seran de Pedreguer? I no, era la banda d'allí, la banda de Besiers, que tocaven, però tocaven una sèrie de qüestions que dius, no pot ser, i després te'n vas a la Camarga i els bous, dius, això és el meu poble, així què passa? I entres Camarga amunt i et trobes ple de barraquetes, dius, però barraques? Però esto no és, esto és València, què passa? La veritat és que no, després també en el folclore hi ha coses molt diferents, tenim coses molt diferents, però sí que algunes coses que xoquen molt, que dius, ui, però i això com és que jo no ho coneixia? No és possible. Ja tenim molts trets en comú, el que passa és que, clar, mira, una anècdota és, jo vaig fer un temps un recital sobre Ausias Marc, fa ja molts anys, i va vindre uns amics que tenia la llibreria Occitana en aquell moment, va coincidir, vam vindre a veure la... No, allò va ser la primera setmana que vam fer Occitània present i futur en la universitat. Va vindre l'home de la llibreria, un amic meu, i li va encantar el recital d'Ausias Marc i no sé què. I uns anys més tard vam tornar i estàvem fent una obra d'Escalante, segle XIX, que tampoc era tant d'això, i em va dir el meu amic, jo entenia millor la llengua d'Ausias Marc que la llengua d'Escalante. Fixa't tu. Per a ell era més fàcil entendre, tot i ser poesia, la llengua d'Ausias Marc que la llengua d'Escalante. Vull dir que hem anat perdent coses, i vull dir que encara queden coses en comú, però passant el temps, les coses, clar, com, i en la llengua passa igual. La llengua i les diferents qüestions, hi ha coses que van perdent-se, però hi ha un punt més arrere que estàvem absolutament junts. I ara no sé si falta estar junts, però com a mínim tindre consciència de que això és així, això és important per a...
¿Y creéis que hay más vínculos entre Valencia y Occitania que entre Cataluña o las Islas Baleares y Occitania?
No.
Igual, o sigui, a veure, és que és el que t'estava comentant, que formem tots part de la mateixa família. I, a veure, si tu mires el paisatge, evidentment el paisatge mallorquí o el paisatge català, sobretot el sud de Catalunya, són molt pareguts. És més similar al paisatge de Catalunya que no el paisatge de, sobretot de la zona d'Occitània Atlàntica, la zona que dona cap a l'oceà Atlàntic o la zona dels Alps. És un paisatge molt més humit. En quant a la cultura, a més de tot això que ha dit Lluís, doncs, per exemple, allí toquen un instrument que li diuen sunsaina, i és molt similar a la dolçaina. I el nom, com veus, també és molt similar. La pilota valenciana allí també es juga, la pilota.
Sí, sí.
En la zona de Camarga, que Lluís ha comentat, també es fan arrossos similars als arrossos valencians, sobretot els de la zona de la Marina, diria jo. Lluís, que és de la Marina, podrà precisar més.
Jo, de totes maneres, de la Marina, el que sí que puc dir és que el meu fornès és fornès de Mallorca, vull dir que de la repoblació mallorquina, i hi ha una sèrie de qüestions marcadíssimes que, sobretot la Marina, és molt o sigui, una... certa part de la Marina és molt de Mallorca, això és innegable. Però també és de veres, com deia en el llibre de Joan Martínez, que hi ha tota una sèrie de noms vinguts de l'altre costat dels Pirineus que tampoc sabien que tenien aquesta procedència. Vull dir, perquè està molt clar, està claríssim, ara s'ha fet un treball molt bo en vídeo i tal sobre la repoblació mallorquina a la Marina, que està molt bé, però ningú parla de les repoblacions que han vingut de l'altre costat dels Pirineus, de Provença o de Gascunya, sobretot. Hi ha molts gasconismes, no parlar de la Marina, que jo he anat trobant a poc, perquè sóc jo, però això es desconeix i no sé de quina manera s'hi pot donar. Vull dir que les nostres arrels, siguin d'on siguen, benvingudes són. Jo estic orgullosíssim del meu fornès de Mallorca, encantat de la vida, i de totes les tradicions que hi ha per allà baix. Però el que està amagat, i fa falta també treure-ho, perquè això és bo per a la salut mental dels valencians, són tots els noms que van vindre de l'altre costat dels Pirineus i que han repoblat, però en quantitats, com diu Joan Martínez, en algun moment sembla que més del 50% de la població o eren o moros o francesos. Hi ha algun moment que no sé si parla del 60%, no ve de més que moros o francesos, o moriscos, o
què fos en aquell moment. ¿Qué acciones deberían tomar las administraciones públicas para fomentar el mutuo conocimiento entre Valencia y Occitania?
Jo veig que les administracions públiques no tenen un excessiu interès per aquestes qüestions. Bé, perquè no els interessa realment, sí, les actuals. Bé, perquè no els interessa realment, o bé per el desconeixement de la causa de totes aquestes qüestions.
Desconeixement significa ignorància, no?
Sí.
Diguem-ho clar.
Jo penso que s'hauria de començar, per exemple, pels pobles valencians que estan agermanats en pobles occitans, que en són molts, haurien de començar a fer... setmanes culturals o alguna cosa per l'estil on es donara a conèixer la cultura occitana als centres valencians, i al revés, que aquests pobles valencians anaren a Occitània dient que nosaltres tenim una cultura que forma part del mateix tronc que la vostra cultura.
O sigui, yeah.
Coneixement mutu, que seria bo tant per als occitans, perquè sàpiguen el seu lloc en la història i que la seva cultura no s'acaba en l'Occitània estricta, sinó que a l'altre costat del Pirineu ha donat molt de sí, com també per als valencians, que desconeixen molt els seus orígens, i com deia el cantant Raimon, qui perd els orígens perd la identitat.
Que se nos va acabando el tiempo. Que el occitano sea oficial en Cataluña gracias a la pertenencia del Valle de Arán a este territorio, ¿es positivo o negativo para las ideas que defiende el Sir Doc?
Tot això és positiu. El que passa és que els catalans són molt apanyats. És que no trobo l'adjectiu. I a mi el que em preocuparia és que tot el treball que estan fent servirà només per a marcar les distàncies entre les dues llengües, com ells volen d'això. Des de València ho veiem des d'una altra perspectiva. El panorama s'ha d'entendre tot en conjunt i cadascú a sa casa de la llengua fa el que vol, però si es marquen les diferències estarem a altra volta conduint-nos al mateix atzucac que tenim els valencians, del qual des del punt de vista polític no hem pogut eixir, perquè si hi ha una sèrie de qüestions sembla que científicament comprovades, jo tinc els meus dubtes, però des del punt de vista polític, el que ha servit políticament a Catalunya en qüestions de llengua, a València ha sigut un fracàs absolut i una batalla i un malviure que encara dura. Per tant, tot el que sigui marcar diferències entre català és una llengua, occità és una altra, i no voler entendre que el sistema lingüístic és el mateix des del nord de Llemotges a Gueret al sud d'Alacant a Guardamar, no voler entendre que això és així, el sistema és el mateix, és posar entrebancs a la recuperació que necessitem els valencians.
I ara, molt ràpidament, vostra tarea és una tarea contra reloj? Són bones les perspectives de supervivència de l'occitano?
Nostra tarea contra reloj, ni pensar-ho. Nosaltres estem treballant i fent coses que ens fan perdre temps i salut, però és la nostra obligació en aquest moment històric que ens ha tocat viure. I si l'occitano desaparece o vuelve a reaparecer, això és qüestió de que ells faran el que vulguin, en les seves mans està. La nostra missió és dir aquelles coses que trobem, dir-ho negre sobre blanc en les publicacions que fem, i punt, i la història ja analitzarà i dirà en el seu moment.
Pues Lluís, Toni, Roger, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos quedaríamos mucho más hablando con vosotros y dando a conocer a nuestros oyentes la realidad tan íntimamente ligada a Valencia. En otro momento os volveremos a convocar. Muchas gracias por vuestra presencia en nuestros estudios. Y también a todos vosotros por haber elegido otro día más este cruce de caminos que sintonicéis en la UPV Radio. Y gracias también a Sari Zorío en la realización. Y quien nos habla, Carmen Leínez, desde la dirección y presentación, os desea una feliz semana. Y nos despedimos con una hermosísima canción que nos va a interpretar otra vez de Tony del Hostal, que se titula Se canta.
De van de mafen estoy a una uselun tutto l'anno chanto, chanto sa chanzun tutto l'anno chanto, chanto sa chanzun si chanto che chante, chanto pas per eu chanto per ma mio che saluen de eu aqueli montagnos che tan auto sun men pachon de veide mes amur sun sun men pachon de veide mes amur sun sun si canto che cante canto pas per eu canto per ma mio che salen de eu se savi on las veire on las rescuntrar passarei laigheto sens paudem negar si canto che cante canto pas per eu canto per ma mio che salen de eu las pumos un maduros las cauamas y las duenos illos las caumaritar si canti yo que canti canti pas per yo canti per ma mio que yo pres de yo montañes araneses aunes pasturs esos regalades troben i jurduns se cantes perquè cantes cantes pas per jo cantes per ma illa que no n'hei pres de jo.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.